Històries de mitjanit amb Sebastià d'Arbó.
Amics dels misteris de la mitjanit. La història que ara us explicarem va tenir lloc la primavera de 1975 i es va allargar durant tot un any fins al 1976. Els fets es van produir a la ciutat de Barcelona i la història és coneguda com el cas del pis encisat del barri de la Sagrada Família de Barcelona. Conec perfectament aquests fets perquè van tenir lloc en un moment en què jo, personalment, em vaig ocupar de l'estudi d'aquests fets que giren entorn d'un poltergeist. És a dir, es tracta d'una casa o un pis on es produïen fenòmens estranys de tipus paranormal de difícil codificació. Jo, en aquells temps, de l'any 1975, em trobava fent el programa de ràdio La Otra Dimensió a les cadenes CERT, que va ser el primer programa sobre aquestes temàtiques que es va fer a la radiodifusió espanyola. Una tarda em va venir a veure un company de la ràdio i em va explicar uns fets estranys que li estaven passant amb ell, dintre de casa seva. Una nit vaig anar a visitar-lo i em vaig trobar que realment aquest matrimoni jove, ell i la seva dona, estava vivint enmig d'un remolí de fenòmens paranormals. I és que vivien en una casa encisada. Els protagonistes dels fets eren un matrimoni jove i el seu gos. Carles era el marit, un noi jove d'uns 25 anys, moreno, cabells llargs, liberal, d'aspecte informal, barbut, mig bohemi, molt incrèdul. Parlava poc, era introvertit i semblava que solament li interessava la seva feina tècnica a la ràdio. A mesura que van anar avançant aquesta sorprenent història, Carles encara es va anar tancant més amb ell mateix. No entenia el que estava passant a casa seva. L'altre protagonista era la seva dona, que es deia Eva. Era jove, d'uns 23 anys, era bonica, era rosa, era sentimental, afectiva, sensual, moderna, extravertida, alegre, vital, encisadora, emocional. Però, a més, era sensitiva i molt nerviosa. Aquest caràcter al llarg de la història li va anar canviant progressivament, fins a convertir-se en una persona veritablement alterada. Estava tensionada. Es va convertir en inestable, trastocada, busca raons i, en definitiva, bel·licosa. I, sobretot, bel·licosa amb el seu marit, el Carla. Va arribar a un extrem que Eva fins i tot parlava sola i perdia l'autocontrol. En realitat, ella era víctima de la seva pròpia neurosi obsessiva. Una neurosi que li produïa la manifestació dels estranys fets que tenien lloc dintre de la seva casa, del seu pis. Però, clar, el seu pis era una casa encisada. I per acabar encara hi havia un tercer protagonista involuntari dels fets. Era un gos que havia allí al seu pis, a la casa. Era un gos de raça setter irlandès, però que estava completament cobert de pèl, abundant fins a la punta de la cua. El gos va intervenir circumstancialment en aquests fets i en aquesta extraordinària història. Un cop presentats els protagonistes de tots aquests fets, ara escolteu el que va passar amb aquesta misteriosa i sorprenent història. I solament aleshores, després d'escoltar-ho, sabreu el que significa realment viure la pesadilla d'una casa encisada i la dificultat emotiva que suposa estar en contacte permanent amb la manifestació de fenòmens d'una altra dimensió. És a dir, fenòmens que es produeixen a la dimensió desconeguda de la ment. Aquesta és la història extraordinària d'un cas molt especial. El pis encisat de l'Eixample. Aquesta inquietant història comença a Barcelona la primavera de l'any 1975, quan la parella de nou casats, Carles i Eva, amb pocs recursos econòmics, es troben buscant una casa on anar a viure. Aleshores van visitar un vell pis de l'Eixample barceloní que estava per llogar. estava molt a prop de l'Avinguda de Gaudí, al barri de la Sagrada Família de la ciutat condal. La primera vegada que van entrar al pis va ser el dia que els hi van ensenyar. El pis aleshores estava totalment buit. Van recórrer el passadís que havia a l'entrada fins al final on hi havia el saló del menjador. I allí, al mig de la sala del saló, hi van trobar un ocell mort a terra. Era una oreneta. Estava rodejada d'un bassal de sang. L'animal estava situat mort al centre del saló. Això és una cosa estranya, perquè totes les finestres estaven tancades. A pesar del mal presagi que la presència de l'animal mort li va provocar a Eva, la jove parella va acabar instal·lant-se en aquell pis. Els primers dies tot transcorria amb normalitat. Carles, el marit, treballava tot el dia fora de casa per poder tirar la parella endavant. Eva no tenia feina i passava moltes hores sola a casa, pensant, acompanyada només del seu gos, el setter irlandès. Va ser ella qui, al cap d'un mes i mig, més o menys, va començar a adonar-se que al seu pis hi passaven coses estranyes. Cada dia, quan es llevava al matí, misteriosament, el llum del bany apareixia sempre encès. I això que ningú l'encenia. Eva sempre l'apagava al anar-se'n a dormir. Però el llum, estranyament, es tornava a encendre sol. Més tard, Eva va detectar que a mitja tarda apareixia una tènue boira que envaïa progressivament l'atmosfera del saló. I ho feia per la part alta de l'estança, pel sostre. Tot i que ni ell ni ella fumaven, hi havia aquesta boira. Aquest fenomen físic atmosfèric coincidia amb una ràpida baixada de temperatura que era constant fins que la boira no desapareixia de la casa. I desapareixia de la mateixa forma estranya en què havia aparegut abans. Cada tarda, l'aparell de la ràdio es connectava sol. S'engegava coincidint enigmàticament amb el moment en què el rellotge tocava exactament les 6 de la tarda. Aquest fet sobresaltava Eva i el seu gos s'inquietava enormement. Una tarda que Eva estava estirada, endormiscada al seu sofà, va acabar adormint-se, efectivament, però aleshores, inexplicablement, va començar a escapar-se el gas de l'estufa. Al cap d'uns minuts de sortida de gas, de cop, l'estufa va esclatar. De la terrible sostregada, Eva va sortir disparada contra els mobles. Però, miraculosament, va sortir il·lesa de l'accident. A partir d'aquest moment, la dona es va sentir seriosament amenaçada. I aleshores va començar a intuir que a la casa hi havia una força desconeguda que la volia matar a ella. L'Eva va explicar al seu marit, Carles, el que li havia passat. Però ell, molt escèptic, va creure que tot havia estat fruit de la casualitat. Semblava increïble que això estigués passant guiat per la intel·ligència maligna d'una força desconeguda. Des d'aquest moment van començar a manifestar-se diferents fenòmens psicoquinètics dintre del pis. Els objectes eren desplaçats. Es desplaçaven sols per la casa i sempre a partir de les 6 de la tarda. I els aparells elèctrics es connectaven sols sense cap explicació racional. Al mateix temps, el gas es tornava boig a la casa i passava algo inexplicable. Els fenòmens estranys es van estar manifestant un darrere l'altre de forma continuada al llarg de tot l'hivern de 1975 i van continuar ben entrat al 1976. No hi havia cap dubte. El pis s'havia convertit en una casa encisada. A l'interior del pis hi passaven coses inimaginables. En ocasions l'Eva es trobava planxant roba de casa i aleshores s'adonava que alguna de les peces íntimes de la dona desapareixien misteriosament de la pila de roba que havia sobre la taula. Incomprensiblement, el gos es va fer una enigmàtica ferida a la cua, que, estranyament, sagnava contínuament sense parar. I amb la cua dibuixava una línia horitzontal de sang que es quedava marcada a mig metre de terra i que tacava tota la paret del passadís de la casa del saló a la porta. Quan això passava, quan el gos arrossegava la cua per la paret i la marcava amb sang, quan això passava, tancaven el gos amb una galeria exterior del pis i netejaven a sang. Tot i això, l'endemà, la taca tornava a aparèixer en forma lineal i continuada de sang. I exactament al mateix lloc. Com era possible? Una nit, mentre el matrimoni dormia, a la cambra es va sentir una misteriosa veu masculina que parlava i això va despertar l'Eva. Ella va prendre consciència que hi havia una estranya entitat desconeguda dintre de l'habitació. En Carles, seu marit, continuava dormint. La misteriosa veu es va fer sentir més vegades i progressivament es va anar produint un fenomen excepcional. Va formar-se la imatge ectoplasmàtica d'un espectre de trets humans. I es va formar aquesta imatge projectada sobre la paret del dormitori, dels peus del llit. Apareixia la imatge al peu del llit, a la paret de fons d'aquest dormitori. No, era indiscutible que per l'altra banda de la paret, a l'altre costat, donava a l'habitació de la cuina. Les seves faccions, les de l'aparició d'aquest home, eren masculines i eren punyents, desagradables. Tenia un aspecte deplorable i semblava que aquest espectre, aquest ésser que apareixia, estava sofrint. És que es tractava d'una autèntica fantasmogènesi. L'Eva, terroritzada, va despertar el seu marit, però en Carles no va veure absolutament res al despertar-se. Instants després, l'aparició espectral, que no va veure Carles, va desaparèixer i tampoc la va veure més Eva. Temps després, va tornar a fer acte de presència unes quantes vegades més i sempre, molt sovint, feia per les nits. Progressivament, una sèrie d'estranys fenòmens es van apoderar d'aquesta casa pis encisat. Sempre es produïen quan l'Eva estava sola al pis. Això pertorbava també l'ambient familiar a la llar. La dona va començar a indagar amb el veïnat sobre la història d'aquest pis i aleshores van descobrir que el pis havia estat sempre habitualment buit i deshabitat. El motiu era que el seguit d'anteriors inquilins asseguraven que a la casa hi passaven coses molt estranyes i això els produïa pertorbacions que els impedia descansar tranquils. Per això mai ningú havia pogut aguantar més d'un any vivint en aquest pis encisat. Aleshores, el matrimoni es va decidir a buscar ajut. Es va adreçar als experts en temes ocults, concretament al Centre d'Estudis Psicocientífics que dirigia el professor Sebastià Darbó, és a dir, jo mateix. I ens vam fer càrrec del cas d'estudiar els fenòmens estranys que tenien lloc en aquesta casa encisada. Els investigadors psíquics, érem un grup, van portar a terme una sèrie de tests psicològics i parapsicològics de control dels seus dos habitants. I els resultats van determinar que l'agent activador dels fenòmens paranormals era precisament la dona, era Eva. I era ella qui estava provocant aquests poltergeist involuntàriament dintre de la casa. Tot seguit es va fer necessari conèixer l'element catalitzador d'aquest cas. Sens dubte estava motivat per una història terrible que havia darrere, oculta. Es van portar a terme sessions d'experimentació Ouija, sessions espírites, i mitjançant l'automatisme motor de la dona, de forma psicogràfica, els investigadors van aconseguir esbrinar la tètrica història que envoltava aquesta casa encisada. Això és com es van descobrir els fets que l'anterior habitant del pis havia estat assassinat dintre de la mateixa casa. També es va experimentar amb mètodes més tecnificats, com són les gravacions de parafonemes, i es va aconseguir enregistrar una veu psicofònica reveladora d'un home. Finalment, una nit, es va aconseguir gravar aquesta veu d'ultratumba de la suposada víctima que havia estat assassinada. El seu nom era Josep, i feia servir un diminutiu, Pep, per dir el seu nom.
Pep! Pep! Pep!
Finalment, es va fer necessari provocar una catarsis a Eva perquè descarregués l'energia psíquica que estava retinguda en l'organisme d'aquesta jove dona. Evidentment, l'Eva vivia tensionada i calia alliberar-la de la tensió que ella mateixa es provocava dintre de l'ambient d'aquesta casa. Per fer-ho, van fer intervenir en el cas a una mèdium experimentada que actuaria d'element transductor parafísic entre el món físic, que és el nostre, i el metafísic, que és el de les entitats del més enllà. La sessió espírita o espiritista es va portar a terme la nit d'un diumenge de finals d'abril de l'any 1976. En el transcurs de la sessió, la mèdium va entrar en tràngol, en trànsit, i va connectar amb el suposat esperit de l'ésser espiritual que es manifestava per boca de la mèdium. L'Eva, per la seva part, es va exaltar ràpidament al sentir aquesta connexió. Va perdre el control i va caure a terra, sofrint un atac epilèptic. Mentrestant, al mig de la sessió espírita, els fenòmens paranormals feien la seva aparició, es manifestaven en forma de cascada, de manifestació de tota mena d'efectes parafísics. Els mobles es desplaçaven sols. Els objectes petits volaven per la sala. Les coses es desajustaven. Els aparells elèctrics es disparaven. Un autèntic remolí de fets paranormals es van apoderar de la casa, manifestant-se en relació directa amb el grau de tensió psíquica exterioritzada per la Eva en forma de vessant psicoràgic. Descarrega d'energia, volia dir. Mentre tot això es produïa, per la boca de la mèdium, tots els implicats es van assabentar de la veritable i tràgica història que antigament s'havia produït en aquesta casa. És una història dels fets dels anys 40. La mèdium va dir: "Veig imatges d'aquest mateix pis. Està moblat de forma diferent. Ens trobem als anys 40. Veig la persona que viu aquí, es diu Josep Muntaner, té 47 anys, és viatjant del ram textil, ara està arribant a casa seva pujant per l'escala, obre la porta del pis, no hi ha ningú, Pep s'estranya, esperava trobar la seva dona, mira el rellotge, falten pocs minuts per les 6 de la tarda. Es dirigeix cap al saló menjador de la casa. Arriba i allí troba, a sobre la taula, peces íntimes de la seva dona, calcetes i sostenidors, escampades també per l'habitació. Les recull i se les posa a la butxaca. Això és el que explicava la mèdium, el que estava veient. Els fets corresponen al fenomen de les peces íntimes que posteriorment també desapareixien en la vida real a Eva. En Josep sent gemecs de plaer que provenen del dormitori. Es dirigeix cap a la cambra, obre la porta i descobreix a la seva dona fent l'amor sexual amb un altre home. És el seu amant. Ella, la dona, veu el seu marit que l'ha descobert. Josep queda petrificat. Es retira de la porta i torna ràpidament al saló a esperar-la. Surt la dona. Comença una discussió entre marit i muller i Josep bufeteja la seva pròpia dona. Intervé violentament el seu amant, que li pega un fort cop a Josep. S'organitza una intensa baralla. Mentrestant, la dona connecta l'aparell de la ràdio. i apuja el volum perquè no sentin els cops i el soroll. Ho fa perquè els veïns no se n'adonin d'aquesta baralla. En aquest moment, el gran rellotge de la paret toca les 6 en punt de la tarda. El fet correspon al fenomen de l'aparell de ràdio que posteriorment s'autoconnectava sola a les 6 en punt de la tarda. La mèdium, amb la seva veu, va continuar. Josep Muntaner, salvatgement colpejat per la parella de mans, cau malferit a terra del saló. Cau enmig d'un bassal de sang. El fet correspon a la imatge del bassal de sang que l'Aureneta morta va deixar enmig del saló del menjador de la casa. Era un auguri. La mèdium continua. Els amants deixen en Josep plegat a terra. Està moribund. Tranquil·lament van a vestir-se a l'habitació dormitori. Mentrestant, en Josep, mal ferit però no mort, recupera forces i, mig arrossegant-se per la paret, s'escapoleix pel passadís, repenjant les mans ensangonades a la paret del vestíbul. El fet correspon al fenomen de la ratlla de sang que posteriorment apareixia a les parets del passadís. Continua la mèdium en veu. Quan els amants surten, ja vestits, se n'adonen que el Josep ja no és al saló, que s'ha escapolit i que aquest està intentant sortir de la casa. El persegueixen pel passadís i abans que arribi la porta de la casa, els amants el rematen donant-li unes quantes estacades o cops al cap. Veig que transporten el cos mort d'en Josep cap al bany i el repengen a la paret del bany mentre es preparen la banyera on posar el cos. Quan aixequen el cadàver, s'enllavisa a terra relliscant per la paret i en la seva arrossegada toca l'interruptor de la llum i s'encén. El fet correspon al fenomen d'autoconnexió de la llum del bany. Continua la mèdium amb la seva veu. Posen el cadàver de Josep dintre la banyera. Tot seguit l'esquarteren i finalment cremen les restes al fogó de la cuina. Després empareden les seves restes humanes ja carbonitzades a la paret que separa la cuina de l'habitació del dormitori. El fet correspon al lloc de la paret que on posteriorment es produeixen els fenòmens d'aparició d'una entitat espectral durant la nit. Tornem a l'estat actual de la història, moment en què es desenvolupa la sessió mediúnica, i tornem a trobar a Eva tirada per terra manifestant el seu estat de pertorbació psicopatològica. Eva continua caiguda a terra en ple atac epilèptic. Està debatent-se en plena catarsi psicoràgica, fins a acabar, al final de tot, extenuada amb estat inconscient, totalment estirada a terra. A poc, els fenòmens poltergeix van anar parant i progressivament tot va anar tornant a la normalitat. Fins i tot, l'estranya boira present durant tota la sessió espírita va desaparèixer a l'acabar la sessió. La connexió amb el més allà s'havia produït i el missatge metafísic havia arribat i havia estat ben comprès. Tots els fenòmens del poltergeix van acabar de cop. La nit següent ja la casa estava tranquil·la. Mentre el matrimoni d'en Carles i Eva estaven al llit, aquesta nit encara es va produir un últim i residual fenomen. A poc, una estranya atmosfera luminescent va envair l'habitació. Era l'espectre del Josep Muntaner manifestant-se de nou. Eva estava rodejat d'una suau llum tènue. Aquesta vegada els seus trets eren completament harmoniosos, plens de tranquil·litat, de calma i felicitat. La seva presència espectral projectava sobre la parella un missatge de pau i agraïment per l'ajuda rebuda dels éssers vius d'aquest món. Però és aquesta la veritable explicació? De fet, aquesta aparició final de l'espectre constitueix la reminiscència psíquica d'un fenomen d'autoafirmació produït per la mateixa Eva, la dona. D'aquesta manera, ella s'assegurava que realment aquest era el final d'aquesta terrible història del poltergeist que ella mateixa havia generat. Eva, amb la seva sensibilitat i immersa en un estat de melancolia afavorida per la soledat continuada, va propiciar la percepció extrasensorial dels fets traumàtics que en temps passats van passar amb aquesta casa. Per atraure l'atenció va provocar els fenòmens psicocinètics a la casa, fins i tot amb tendències autopunitives, autolesionant-se, coincidint sempre amb l'hora en què es va produir l'assassinat, a les 6 de la tarda. Fins i tot, Eva modelava la formació ideoplàstica de l'entitat espectral sobre la paret. Segons els seus coneixements ideogràfics, ell que ella mateixa tenia de la figura de l'apariència de Josep Muntaner. Posteriorment, la seva participació en les experiències d'automatisme motor amb l'Uija va exterioritzar la personalitat de la víctima, el Pep, i la història del cas, per acabar generant psicoquinèticament la gravació de la mateixa veu de l'entitat espectral, quan es deia Pep. Solament la intervenció de la mèdium va propiciar que la noia, Eva, exterioritzés tot el que portava dintre i manifestés en plena crisi psicoràgica totes les seves facultats fenomenològiques que eren les causantes del poltergeist. Quan ella es va buidar, quan Eva va deixar fora de si tota la fúria psíquica retinguda que portava dintre, aleshores tots els fenòmens es van acabar i el cas del pis encisat de l'Eixample es va acabar. Per això, la nit en què l'Eva va veure la llum difusa del Pep Muntaner acomiadar-se d'ella per sempre era en realitat un acte residual d'autoafirmació personal produït per ella mateixa. Sabia que finalment el cas ja havia acabat per sempre. Però el jove matrimoni mai més va tornar a viure tranquil en aquest pis. Tenia por i se sentien intranquils, insegurs. Per això, un mes més tard, la parella va abandonar la casa i mai més van tornar a entrar-hi, perquè, evidentment, els fets i fenòmens demostraven que aquest pis del barri de la Sagrada Família era una casa encisada. Ah, i sabeu una cosa? Tot aquest temps, des del moment que van tenir llocs els fets del poltergeist en aquest barri de la Sagrada Família, actualment el pis, a dia d'avui, encara està deshabitat. Per què serà?